forçar ara, i amb això al final el que fa és permetre al seu equip defensar lluny de la porteria d'Estràlaga i donar-li tranquil·litat a Rafa Márquez.
Senyals horaris de les 6 de la tarda, Superesport RAC1, Barça Atlètic 1, Terol 0, 41 de la segona, córner a favor del filial del Barça. Vinga, dos braços amunt de Moja. 5 jugadors esperant la rematada. Pica Mojar al primer pal, pentina un jugador del Terol per rebutjar, la pilota pot suposar una contra pels aragonesos, s'ha d'estar aquí atent, és Aparicio que fa un canvi de joc a l'esquerra per la incorporació de Machado, la demana Facu a l'extrem dret, la passada és massa llarga, no hi arribarà. Sí, la tocada, però res, se li escapa.
I mira qui tenia davant Facu, Moja, que és l'home que ha executat el corna, sí. Feia només 10 segons, i això t'explica la intensitat defensiva que demana Márquez i l'esforç que sempre ofereix Moja i el desplegament al mig del camp.
Bon replegament.
Quant d'afegit creus, Molló, que hi haurà?
No, no, jo us havia dit a vosaltres, m'he de mullar jo.
Està molt clar, és l'expert, no? A veure si ara trepitjarem el teu terreny.
No, no us atreviu, no? Vaja.
Espera't a mullar-te, Jaume, a veure si hi ha un últim canvi del Barça o no.
Jo diria 4.
Encara en podríem tenir algun.
4 diries, Albert?
Diria 4, sí.
Està bé, està bé.
Però aquest canvi, tinc aquest marge d'error, no? Si hi ha 5 el canvi...
Sí, no hi ha hagut cap gol.
Hi ha hagut atenció a Perkan.
Sí.
Expulsió.
Jo crec que anirem al 5 o al 6.
Ep, puja l'aposta Puig des de l'estudi. Vols jugar, Toni, o no? Ja que hi som.
Jo diria 4.
Tu sí, diries 4,
Una altra cosa és que després allargui. Però com que el canvi, en tot cas, no es farà abans de que s'ensenyi el cartell lluminós...
Jo vaig amb el 5 de Puig. A veure qui guanya. Pilota per Pau Víctor, en profunditat és bona. L'ex del Girona va marcar Pau Víctor, es fa el porter, porta buida. No, li ha pres la rematada, demana penal. Jo crec que no. Jo crec que no és suficient, Jo crec que Machado l'ha tret bé.
Jo també crec que no ho era.
Oi.
Sí, ha arribat ja amb poques forces després de marxar del porter Talibi, que s'ha fet mal, per tant el joc s'ha d'aturar si el porter s'ha fet mal. L'àrbitre, ara veu com el porter s'aixeca. No, deixa seguir.
Està fos, Pau Víctor, que aquí sí que tinc dubtes de quan arrenca, si arrenca en posició correcta o no. Es queixava algun jugador del Terol de possible fora de joc?
En directe semblava que sí, que estava en posició correcta quan entrarà Jaume Darvich.
Sí, no a Darvich, serà l'últim canvi que farà. Bé, l'últim. Veurem si és l'últim, perquè encara podria fer un altre, Rafa Márquez. Però pel minut que som intueixo que ja serà... No, a l'àrbitre l'últim que ingressarà al terreny de joc, a veure qui substitueix.
I no hi ha penal, com bé dèieu, en la repetició, la toca el porter, que fa que la pilota reboti una altra vegada les cames de Pau Víctor, i després el defensa està atent i ràpid per evitar el gol.
Doncs un altre que el porter ha estat bé, del Terol. Li anotem a Talibí Konate. Se'n va Marc Bernal, un dels que estava més cansats, i entrarà Noah Darvich. L'àrbitre li diu que ha de marxar per l'altra banda. Sí, perquè l'ha enganxat al costat de la banda dreta i el canvi era a l'altre costat. Darvich entra al terreny de joc.
Ara igual sí que ens n'anem als 5 minuts, ja? Amb aquest canvi de...
Ara bé, no?
Em pujo el carro.
Bé, tots els 5, no, doncs?
No, jo tinc 4 amb l'excusa dels 5, si hi ha canvi, perquè jo ho he dit...
Oh, ja n'hi ha hagut de canvi.
Però ara es pot... Va, ràpid, que aixeca el cartell,
Jo diré 4, home. Per
doncs mira, encertat.
Vinga.
4 minuts.
4 minuts de feixit, A l'infern del Baix Llobregat. El Johan Cruyff.
1.300 persones, de les millors de la temporada, el que portem,
Mira com sona. Pilota, poc més de 500, creieu-me. Pilota per Darvich. A l'extrem dret, Dani Rodríguez. Enrere per Trilli. Combinant a la banda dreta el filial del Barça, Aleix Garrido, Moja. Aleix Garrido obrint a l'esquerra.
Intel·ligent, fer un rondo per defensar-se en pilota.
Jugant contra 10 i en aquest temps afegit a deixar passar el temps. Moja, Aleix, remenant-la bé. Moja s'ha situat de mig centre. Aleix a l'interior amb Darvich, que és qui toca la pilota. No hi ha manera, que el Terol li pugui prendre el Barça Atlètic. Portem gairebé un minut de Rondo. Moja, ara aquesta passada potser queda curta, la toca Facu. Tira-te al suelo, li ha dit un dels seus companys, com volem dir, si et llançaves la recuperàvem. Però no ho ha fet i torna a tenir la possessió el Barça Atlètic. Es trilli a l'extrem. Dani Rodríguez demana la pilota, la rep, entra a l'àrea, pot xutar amb l'esquerra. Rebutja Machado, la pilota li cau a Aparicio. Lluita Arnau Pascual, es llença al terra d'àrbit, se l'emporta, té a l'esquerra Pau Víctor, rep Pau Víctor de primera, es Pau, el xut, Talibi! A l'atrapat del porter del Terol. Jo crec que ho ha fet bé, Pau Víctor, i aquí ha anat entre pals.
Havia d'acabar la jugada perquè no hi hagués possibilitat de contracop, li ha sortit la rosca, però massa centrada. Buscava el pal llarg, Pau Víctor.
Final és partit d'un a zero, però per oportunitats no és partit d'un a zero, Vull dir, ha estat un partit amb opcions de gol pels dos equips.
I curiosament l'únic gol l'hem vist a pilota aturada.
Sí, sí. I veurem finalment si és gol de Perca, no en pròpia porta. A veure què diu l'àrbitre a l'acte. Compte el xut des de fora l'àrea! Estràlaga rebutja el segon, fora! El doble xut d'Aparicio... Problemes pel Barça Atlètic en el temps afegit. Ha estat bé Estràlaga rebutjant la primera, la segona ha anat a fora.
Doncs l'ha tingut el Terol, el que segurament serà la seva última. Es desesperaven a la banqueta del conjunt visitant. Doble ocasió, bé Estràlaga posant de punys, perquè era anava molt centrat però fort.
Sí, sí. Era bon partit, Últim gol del... Bé, no, m'espero dir-ho, no? Sí, m'espero dir-ho.
Millor.
Sí, anava a recordar l'últim gol del Terol. No, esperarem que acabi.
Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
Hola, Xavi Puig, bona tarda. Esports, bona tarda a tothom.
El Barça a la pista del Gran Canària, tenim jugant des de les 6 el Cadí la Seu a la Lliga Femenina a casa contra el Baxi Ferrol.
3 minuts i mig de partit, empat a 6 tot just ara per una cistella de les gallegues, els 6 punts de Magui Verd, de la jugadora del Cadí la Seu, que està iniciant una gran temporada, una de les fitxatges del Cadí la Seu, les Altures Gallenques, jugant contra un recent ascendit a la categoria.
Alguna cosa a rescatar d'aquest Llevant 1, Levante Les Planes 1 a la mitja hora de joc de la segona, David?
Poca cosa, de moment el joc segueix molt lent, poques ocasions, sí que es queixaven les jugadores del conjunt català d'un possible penal, que l'àrbitre ha decidit que no hi havia res, segueix aquest 1-1 al minut 75.
Un quart d'hora més l'ha afegit perquè s'acabi el partit, li queda res 20 segons en principi al partit al Johan Cruyff. Molló.
Sí, la possessió serà pel Barça Atlètic per un fora de joc de Gavarre, amb una puntada llarga que havia fet el Terol. Per tant, es tracta aquí que els de Rafa Márquez aguantin la pilota. De fet, jo crec que és el que els està dient des de la banqueta el mexicà. I 3 punts a la saca pel Barça Atlètic.
Insistia Márquez en no anar-se'n massa cap a l'atac, pendent de que els seus homes no descuidin la vigilància defensiva.
Mira, xiula... Gordillo Escamilla, l'àrbitre valencià del partit. S'acaba el partit del Johan Cruyff, el Superesports de RAC1, Barça Atlètic 1, Terol 0. El gol a la sortida d'un córner de Perkan a la primera part dona 3 punts al filial del Barça.
Doncs 3 punts més pel filial blaugrana, una altra victòria local del Barça en aquesta primera federació. De fet, la segona victòria com a local, 2 victòries, 2 empats, continua això sí sense perdre en aquest estadi Johan Cruyff. S'entén amb aquest infern que és el Johan, que el Barça encara no conegui la derrota i que sumi aquests 8 punts de 12 possibles en aquesta inici de temporada com a local l'equip de Rafa Márquez, amb 11 punts a la classificació, respirant més tranquil després d'aquesta mala ratxa de resultats que encadenava l'equip blaugrana, i que segurament per mèrits, més enllà d'algun ensurt que és que ha tingut el Barça a la seva porteria, per mèrits sí que fa justícia al marcador, el que s'ha vist sobre el terreny de joc, Toni.
Sí, jo crec que el Barça bé ha estat fidel al que ve sent, intens, pressió alta, després de pèrdua, proposant, buscant alternar jugades de combinació amb jugades a l'espai, animant-se. Jo crec que el Barça és just vencedor avui, tot i que d'una forma, no sé si contradictòria, ho ha aconseguit a partir de la pilota parada, que és un aspecte que Márquez venia comentant que el seu equip necessitava millorar. Per tant, curiosa, però amb molt ofici. Semblava al final el Barça més expert en segons quines accions que el Terol.
Toni, llegim el diari Esport, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, fins la propera.
El Toni Joan Martí al costat del Jaume Molló en aquesta zona de transmissió de RAC1 des de l'estadi Johan Cruyff. Molló, fins ara.
Fins ara, que vagi bé.
10 minuts passen de les 6, com tenim l'Anglaterra-Fiji del Mundial de Rugby, Albert.
Ha arrencat ara la segona meitat, de moment aquesta diferència a favor d'Anglaterra, 21-10, es mantenen aquests 11 punts de diferència respecte a favor de l'equip anglès.
I ha fet el segon l'Andorra.
Sí, ha marcat el segon Àlex Calvo al 93, per tant sentencia el partit, Andorra 2 al Corcón 0, xiula ara el col·legiat, per tant l'Andorra suma una victòria importantíssima. Té 4 punts de marge respecte a la zona de descens i a punt d'acabar-se també l'Aldenc 1, Elx 1, som al 97.
En bàsquet, més enllà del partit del Barça, que arrencarà 2:45, tenim dos partits ja al tercer quart, un, com dèiem, un marcador baixíssim a la pista del Breogán, a Lugo, amb victòria visitant, però vaja, marcador de primer quart pràcticament, ara mateix, Dani.
25-28, arrencat el tercer quart, pitjor que hi ha Girona, evidentment, molt pitjor que hi ha Girona, sorprenent anotació, realment és baixíssima, amb registres que jo crec que fa bastant que no recordava, en Breogán 25, València 28, també tenim un altre partit al tercer quart, en aquest cas a Saragossa, Casademont Saragossa 52, Baskonia 63.
I s'acaba l'Open d'Espanya de golf, es confirma la victòria de Mathieu Pavón, amb 4 cops de marge sobre el sud-africà Lombard, el basc John Ram, al final ha quedat 9è a 9 cops del guanyador.
Primera victòria en el circuit europeu pel francès Pavón a França, a Madrid, vull dir, en aquest Open d'Espanya. Anaves a dir, Aguilar?
No, Pavón és fill, no? Ja ho heu comentat. O no?
No ho hem comentat avui, no, comenta.
Però
qui és fill, Pavón?
D'un exjugador del Betis, si no m'equivoco. No ho estic dient bé, ara.
No, pot ser. Ara ho buscarem. Si és fill d'un jugador del Betis, ho direm. Pol Prats, bona tarda.
Bona tarda.
Saps si Pavón, que guanyes l'Open d'Espanya del golf, és fill d'un jugador del Betis, Pol?
Aquí m'has enganxat, Xavi.
Confirmat, per
confirmat.
Cert. Mathieu Pavón, fill d'un exjugador del Betis, supera John Ram i s'endú l'Open d'Espanya. Ara mateix, notícia d'actualitat que us dono aquí al Superesports, fill d'un exjugador del Betis.
Més enllà d'aquesta notícia, aquesta primícia que ens aporta el Dani Aguilar, Pol, per on passa la informació general?
Doncs que la Unió Europea demana a Israel que respecti el dret humanitari internacional. Els 27 països de la Unió reconeixen que Israel té dret a defensar-se d'atacs com el de Hamas de dissabte passat, però apugen el to i li reclamen que garanteixi la seguretat de la població civil. Ho han fet en un comunicat conjunt dos dies abans de celebrar una cimera extraordinària prevista per dimarts. També afegeixen que cal evitar una escalada regional del conflicte i que altres països com l'Iran o el Líban entrin en guerra. Qui també s'ha pronunciat en una línia similar és Antony Blinken, el secretari d'Estat nord-americà. Estava a gira pel Pròxim Orient per mediar en el conflicte i fa uns minuts ha demanat a Israel que no ataqui la població civil.
Israel has the right.
Israel té el dret i l'obligació de defensar-se dels atacs de Hamas i assegurar-se que això no torna a passar mai més. Però tal com també ha dit el president Joe Biden, la manera d'actuar és important. Ho ha de fer respectant la vida, la dignitat humana i sense atacar la població civil.
Per cert, que en el comunicat de la Comissió Europea els 27 també demanen posar fi al bloqueig sobre Gaza. Doncs bé, aquesta tarda Israel ha anunciat que gairebé una setmana després hi torna a haver aigua corrent a la franja de Gaza. L'anunci l'ha fet, però, un portaveu de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Avui al matí he tingut una reunió amb els meus homòlegs israelians i m'han confirmat que han tornat a obrir les canonades al sud de Gaza.
Des de l'inici del conflicte ja han mort 2.450 persones a Gaza, és l'últim balanç que ha fet fa poca estona el Ministeri de Salut palestí. Això eleva el total de víctimes mortals a 3.850 en els dos bàndols. I a casa nostra un apunt perquè ha mort el conductor d'una moto en un accident a Camarasa, a la Noguera. Ha passat a la carretera C-13. Amb aquestes ja són 122 les persones que han mort en accidents de trànsit des de principis d'any.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
2:15, una pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
Supernavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavaga, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
RAC 1. És una de les principals notícies d'abast internacional pel doble atac per part de milicians de Hamas cap a Israel amb el llançament de coets des de Gaza cap a...
La guerra entre Israel i Hamas ja ha provocat més de 3.000 morts. La xifra de...
El que també és un dels grans titulars d'aquesta tarda és el moviment de la Unió Europea que ha congelat tota l'ajuda pel desenvolupament a Palestina.
Sal, bona tarda.
Hola, em
sents? Sí, et sentim perfectament. On estàs?
Estic a Solon. Ara escoltarem un boom. Han sigut... 15 minuts intensos de projectil, però molt forts. El vidre ha tremolat, però moltíssim. Jo tinc el turmell que he fet pols. Veig fum davant meu.
Passi el que passi, passa a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Són el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrude Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni, eh?
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamora.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 10:45, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC 1 són esportives. RAC 1, tots som 1. RAC 1. Sergi Pàmies.
Jo a les 7:30 ja m'he llegit els dies. I és un plaer infinit. I si a més a més ets el primer d'arribar al quiosc, que passa molts dies, la relació que tens amb el quiosquer i la manera de veure com es desperta la ciutat i el tenir aquell objecte a casa i saber que a mig matí te'n recordes que has llegit alguna cosa però que te n'has oblidat i poder-hi tornar. I a més no sóc subscriptor del paper perquè vull fer el ritual d'anar al
quiosc. D'anar a comprar.
Ah, vull anar al quiosc.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
13 minuts i 6:45 de la tarda. Sens dubte, aquesta és la millor hora. No n'hi ha cap altra de millor perquè sonin els timbals. I entrem en el món de l'ultrasports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara de seguida parlem d'aquesta final de les Golden Trail Series, també el trail del Bisaura, però abans tenim ganes de parlar també del futur immediat de les maratons, que tenim notícies gairebé cada setmana relacionades amb les maratons i amb excel·lents marques. Fa una setmana es va batre el rècord masculí a Chicago i en fa 3 el femení a Berlín.
Sí, recordem-ho ràpidament, amb un temps de 2:35. Kelvin Kiptum, kenià, es va convertir en l'home més ràpid del món en la història en recórrer la mítica distància dels 42:195 amb aquest rècord mundial a la marató de Chicago. Kiptum va baixar de l'hora i un minut i va superar la marca de Eliud Kipchoge, que el recordem era de 2:01:09 de la marató de Berlín del 2022, però és que la marató femenina, la dona més ràpida del món a recórrer aquesta distància, és Tigist Assefa des de fa 3 setmanes amb un temps de 2:11:53, marca que va aconseguir la marató de Berlín de l'any d'aquest any, del 2023, superant la marca de Brigitte Kosgei aconseguida a la marató de Chicago de l'any 2019. Per tant, tenim dues noves marques molt recents que implica moltes coses i volíem, doncs, esbrinar una mica del per què s'ha retallat els temps, tant masculins com femenins, tan recentment, i amb aquesta guerra de marques, també una mica de Nike contra Adidas, i no ha passat això a la cursa de RAC1, no ho hem vist.
No ho hem vist, no. És un altre nivell, és un altre nivell. Saludem dos homes que d'això de les maratons en saben un munt, un doble campió d'Espanya, olímpic a Pequín als 10.000 metres, el Carles Castillejo. Hola, Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, i un campió del món d'Europa de marató, que no continua encara fent maratons, sí. I fent les majors a la seva edat, com el Martín Fiz. Hola, Martín, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, de Vitoria.
Exacte, bé, bé, bona terra per ser-hi. Ja m'aniria jo ara directe cap a Vitoria. Carles, et va agafar amb el peu canviat o no aquest rècord masculí d'ara fa una setmana de la Marató apropant-se tant a les dues hores?
No, jo crec que tots els que vam estar mirant la televisió aquell dia esperàvem el que va passar, perquè ja a València, quan aquest senyor va debutar, pràcticament es va quedar a propet. Després a Londres, en un circuit que no és el millor, es va quedar a no res, i per tant ja s'esperava que sortís a batre aquest rècord del món. A més, les condicions meteorològiques eren molt bones. El principal perill que tenia Chicago era el vent, i no el tenien, així que a priori es presentava un dia ideal, com així va ser, tot i que després la carrera no va ser la millor. El que va demostrar el Kiptum és que està a 3 o 4 punts per sobre de la resta, donant una exhibició brutal, sobretot com sempre fa a partir del quilòmetre 30.
I a ti, Martín, te sorprendió un poco lo que hizo Kiptum?
Bueno, y más que sorpresa, para mí fue sorprendente, más que nada, brutal. Ya en los días adelantados a la jornada de Chicago, yo ya estaba convencidísimo que iba a hacer el récord de España, pues por lo que decía Carles. Él ya venía de hacer unos grandes registros, tanto en el maratón de Valencia como en de Londres, que en una climatología totalmente adversa. El único hándicap que se iba a encontrar en Chicago, que Chicago ha sido y es una ciudad también de récord, podía ser posiblemente el viento, que no lo tuvo. Yo creo que tuvo el viento a favor al final, por esos últimos 5 kilómetros que hizo tan rápidos, y para mí no me sorprendió. Yo creo que Kiptum tenía ese hambre de competición, ese hambre de récord, y lo único que le privaba era que Kipchoge había optado por ir al maratón de Berlín, y en este caso pues un duelo entre los dos no era factible tan pronto, y sabiendo que el actual recordman del mundo era Kipchoge, y era que manejaba un poco los tiempos a la hora de elegir ciudad para batir el récord del mundo.
Estem parlant d'un recordman, Carles, molt jove. Abans de les maratons, normalment la gent hi arribava amb edat més avançada, diríem, però clar, només 23 anys, aquest home s'ha apropat i molt a les dues hores.
Sí, s'ha apropat moltíssim. Ja fa uns anys, en una mitja marató de Granollers, en un acte que es feia previ, ens comentava, no?, un dels atletes convidats, que per ells, o sigui, havien descobert els kenians que no calia esperar-se tant, no?, per passar-se la marató, sinó que tenien la força de la joventut, les ganes de la joventut, i sobretot que després tens força i la resistència s'entrena, evidentment. Llavors, degut a tot aquest cúmul, doncs han canviat una mica, no?, el paradigma de... El Martín es va passar a la marató quan va acabar la seva vida, diguem, útil a la pista. Jo vaig fer el mateix, és el que es feia doncs als anys 90, als anys 2000. Ara això ha canviat, cada vegada veiem més gent jove corrent maratons i a uns ritmes que, evidentment, no ens esperaven fa uns anys.
Tu, Carles, que ets entrenador i portes atletes d'elit, creus que hi ha una mica obsessió entre alguns atletes, si més no, per intentar fer aquests rècords?
No, obsessió no. Jo crec que al final aquí també hi ha una cosa que és el tema econòmic. A la ruta és on hi ha una mica més de diners, i és per on un atleta ara mateix professional o d'elit es pot guanyar la vida. Realment, en proves de pista és molt difícil, a menys que siguis molt, molt, molt bo, el millor pràcticament d'Europa del món. A nivell de cross, doncs tenim un calendari potser una miqueta més reduït que altres anys, i és la ruta la que ha augmentat molt, la quantitat de proves. Tenim pràcticament proves cada cap de setmana, i és on aquests atletes d'elit poden guanyar-se la vida. Jo el que els dic als meus atletes és: ja us arribarà el moment. Realment jo considero que encara potser tinc la manera de pensar antiga, no? El de anem a cremar etapes. Quan més ràpid siguis capaç de córrer 5 quilòmetres, més ràpid podràs córrer 10 i després una marató, no? Però, bueno, són maneres de pensar. Sempre diem que no hi ha... ni una és millor ni una altra és pitjor, sinó que tots els camins ens portaran a ser millors.
Hablaban de Kip Thun, Martín, de 250-300 quilòmetres a la setmana d'entrenamiento. ¿Te parece lógico, te parece normal o te parece excesivo con tu experiencia también?
Bueno, mi experiencia es que cada cual adapta el entrenamiento a, sus condiciones, a su talento, a su capacidad de sufrimiento, pero sobre todo destacar lo que también decía Carles. Ahora se ha especializado esta modalidad llamada maratón. Anteriormente nosotros hacíamos el recorrido, que empezábamos haciendo pruebas de campo a través, pasando por la pista y hasta llegar al maratón. Y ahora pues la gente es mucho más joven. Yo creo que todo éxito va en dos aspectos. Uno, en el, evidentemente, que lo estamos viendo, hay que decirlo, que es en el material deportivo, en este caso las zapatillas, que son unas zapatillas que se puede correr mucho más rápido, que se puede mantener mucho más tiempo el ritmo de competición, que son unas zapatillas mucho más saludables, y otra cosa es la edad. La alimentación y la hidratación, pues no hay tanto secreto. Sí que es cierto que ahora tanto la alimentación como la hidratación es mucho más personalizada, y lo que se refiere a lo que tú me decías, al sistema de entrenamiento, pues yo creo que no hay mucho más inventado, ¿no? Quizás ese entrenamiento cruzado que hacemos los atletas europeos, que suele ser intentar compaginar lo que es deportes de no impacto, la natación o el ciclismo, que yo no veo a un atleta africano montado en una bicicleta o yendo a una piscina, con lo cual yo creo que todo va en el material y sobre todo en la edad, que se han pasado a la prueba o se han ya desde el principio se han especializado en lo que es en la prueba de maratón y corren mucho más rápido. ¿Qué puede suceder? Y ahora me dirás, Carles Castillo sigue haciendo maratones más allá de los 40 años. Eli Kipchoge sigue ganando carreras como el maratón de Berlín por debajo en 2 horas y 2 minutos con 38 años. Y Kip Thun, ¿cuál es el futuro que le espera? Pues que tal vez con 28 años ya esté fuera del panorama maratoniano, pues porque ya ha quemado todas sus naves, ha quemado toda su carrera deportiva entre los 23 y 28 años. Sí. Eso no quiere decir que no pueda bajar de las 2 horas, pero eso sí que puede decir que con la cantidad de kilómetros que hace, con las carreras que hace de maratón, todas por debajo de las 2 horas y 2 minutos, pues su carrera deportiva puede estar mucho más cercana que a la edad que tiene la Kipchoge o que tiene Carles Castillo o que tiene Martín Fitz ahora, claro. Siempre adaptado un poco a la edad de cada uno.
Ahora te iba a decir, porque el tal Martín Fitz con 60 continúa también haciendo maratones, y quizá Kip Thun con 60 no lo veamos, ¿no?, haciendo alguna major, ¿no, Martín?
Bueno, yo creo que no vamos a ver a Kip Thun con 60 años ni con 45 años haciendo mayor, porque a la velocidad que corre, a la velocidad no solo a los kilómetros que hemos dicho antes que hacía de 250 y 300 kilómetros, pero esos 250 kilómetros a la velocidad que lo hace día tras día, mes tras mes, una o dos maratones. Date cuenta que compitió en el mes de abril en el maratón de Londres y meses más tarde se ha vuelto a correr en el maratón de Chicago a ritmo de récord del mundo. Bueno, que su musculatura, sus articulaciones y sobre todo su cabeza aguante ese ritmo de competición, va a ser muy difícil que llegue a la edad de Carles Castillejo y a la edad de Martín Cid compitiendo a esos niveles.
Parlava el Martín de material, Carles, que aquí també tenim una altra guerra de marques, no?, entre Nike i Adidas. És un element de controvèrsia entre els atletes, és a dir, fins on hem d'arribar en l'evolució del material, fins a quin punt és excessiva l'ajuda del material per aconseguir rebaixar aquestes marques, o com ho veus tu?
No, jo crec que ara està tot normalitzat. Ara ja qualsevol marca, tot i que ho estem centrant en la guerra, és entre Nike i Adidas, no? Que ara han tret els dos, doncs, els últims models de les seves sabatilles, però ja totes les marques tenen sabatilles d'aquesta tecnologia, materials diferents, però que totes tenen un denominador comú, que és que, com deia el Martín fa un moment, et permeten entrenar molt més, et permeten anar més ràpid, acumular més quilometratge amb menys fatiga, Això fa que el teu nivell pugi i que, per tant, el dia de la competició puguis córrer aproximadament en una marató uns 3 minuts, depenent de com corris, posa entre 2-3 minuts, més ràpid que el que es corria just abans de començar aquesta revolució de les sabatilles. Evidentment, ara ja és una cosa global. Sí que fa potser uns anys, quan va començar amb Nike i aquesta revolució, sí que es parlava, jo era un dels que deia que veia tanta millora respecte a l'època anterior, que no es podien comparar les marques fetes just abans, sense aquest tipus de sabatilles, amb aquestes sabatilles. Martín, que té alguns anys més que jo, pocs més, ens podria dir ell com va viure la transició anys 80-90 amb les sabatilles que hi havia en aquell moment fins a arribar a les sabatilles aquestes de carbono.
Martín?
Com ha vist aquesta evolució, Martín?
Pues yo siempre he sido a favor de la evolución y de las nuevas innovaciones. Vimos cómo Asefa corrió con Adidas y mejoró el récord del mundo en más de 2 minutos, una marca brutal de 11 minutos, y hemos visto a Kelvin Kiptum con la marca Nike ha mejorado. Sobre todo destacar lo que está diciendo de Carles, que estas nuevas zapatillas, esta nueva tecnología hace que sean unas zapatillas mucho más saludables, que no llegues cansado al final, que los atletas populares y todos los atletas tengan acceso a este calzado y que vayan evolucionando las marcas. Lo hemos dicho, yo en mi época de corredor usaba las mejores zapatillas, y ahora hay unas zapatillas que han evolucionado y que están mejor. El único que se podría quejar, por decirlo de alguna manera, sería a Bebe Vikila, que corría descalzo. Si a Bebe Vikila hubiera utilizado mi modelo de zapatilla o el modelo de zapatilla que utiliza ahora mismo Carles Castillejo o Asefa, que prácticamente son casi los mismos, pues podríamos decir que sí que tendría esa mejoría. Yo creo que es bueno que se vaya evolucionando y que se vayan innovando nuevas tecnologías para que el corredor pueda correr mucho más rápido y pueda tener menos fatiga, y a que al día siguiente de hacer un entrenamiento casi al límite pueda volver a correr al día siguiente otra tanda de kilómetros, en este caso.
El que està clar és que després d'aquests dos rècords tenim dos escenaris. Primer, la possibilitat de veure Kiptum i Kipchoge als Jocs Olímpics de París. Jo ja començaria a fer les crispetes, perquè serà al·lucinant aquesta marató si és que podem veure els dos. I després, l'etern debat de quan l'home baixarà de les 2 hores en una marató, de poder fer el sub-2. Suposo, Carles, que cada vegada, òbviament, ara, després d'aquest rècord del món, doncs encara està més a prop, només són 35 segons per sobre de les 2 hores, la cosa és decidir o veure qui serà l'home, no? Perquè fins ara Kipchoge doncs era com el gran favorit, perquè era qui ho estava intentant més. Recordem aquell experiment a Viena, per exemple, que va baixar de les 2 hores, però amb aquelles condicions. L'incògnita és saber qui serà. Serà un kenià, serà un etíop, qui serà l'home i quan que baixarà de les 2 hores?
Home, jo crec que ara mateix només tenim un candidat, que és el Kiptum. El que està clar és que, com tu deies, el duel que es pressuposa que succeirà, si no passa res, als Jocs Olímpics de París, és el duel que ara mateix volem veure tots, no? La jove promesa, que ja és una realitat, amb 3 maratons a les cames, rècord del món, contra la llegenda, no? El maratonià per excel·lència, que ha dominat fins ara el panorama mundial durant tants i tants anys. Llavors, jo crec que si fos l'entrenador del Kiptum, evidentment em centraria, que ell ho ha dit, que el seu objectiu ara mateix són els Jocs Olímpics, i jo deixaria aquest intent de rècord del món per la temporada següent, no? Ja per un 2025, on podria doncs atacar un Berlín en condicions de fer rècord del món. Evidentment correrà alguna altra marató, però que la pot córrer una mica més relaxada, per fer caixa. Ara mateix un senyor que corre en 2:01, per ell corre en 2:02-2:03, que és una barbaritat i una bajanada, per ell és córrer lent, enteneu-me. Llavors, pot sense estar al 100%, doncs pot fer aquestes marques, guanyar diners i centrar-se realment en aquest objectiu de ser el primer home amb condicions legals a baixar de les dues hores.
Ara acabem de rematar aquesta conversa interessantíssima sobre el món de la marató amb el Carles Castillejo i amb el Martín Fi. Deixem actualitzar alguns marcadors. S'ha acabat, David, el partit de Levante Les Planes a la primera divisió femenina.
Ha acabat amb l'1-1, que amb el 1-1 que ha començat aquesta segona part. S'acaba el partit i ja comença a Madrid l'Atlètic de Madrid contra el Barça, de moment 0-0. El Barça, que per cert estrena tercera equipació aquesta temporada.
En bàsquet tenim jugant el Barça a la Lliga CB, la pista del Gran Canària. Dani.
Primer minut de partit, 0-2 guanya el Barça, que ha sortit amb Satoranski, amb la Provítola, un quintet molt alt, Parra, Vesely i Òscar da Silva. I a la Lliga Femenina, el Caldira s'ha guanyant de 6, 38-32, 4,5 per al descans, ha arribat a guanyar de 12 les alturgellenques.
I emocionantíssim el quarts de final del Mundial de Rugby entre Anglaterra i Fiji.
Sí, Anglaterra guanyava 24-10, però amb dos assajos i transformacions, Fiji ha empatat a 24, queden 10 minuts pel final. Anglaterra molt a prop de la línia de marca, per tant són 10 minuts apassionants, de moment empat a 24, 10 minuts que decidiran el tercer semifinalista. També pendents de l'handbol de la Lliga Sobal, ha començat el partit del Barça a la pista del Puente Genil, de moment a l'equador de la primera meitat, Puente Genil 8, Barça 10.
Tornem al món de la marató. Hemos hablado mucho del récord masculino de Kip Thun, pero claro, la animalada de Assefa en el récord femenino, bajando en más de 2 minutos el récord anterior, nos demuestra también que en esas piernas hay seguramente algo más incluso que la animalada que consiguió, ¿no, Martín?
Bueno, sí, efectivamente, todos, nadie daba un duro ese día, el día de Berlín, por Assefa, porque todas las miradas estaban puestas en la prueba masculina, en Kipchoge, y bueno, y de un pispás, de un golpe y porrazo, pues va una etíope llamada Assefa y te marca un tiempo de 2:11:53, que muchos de los atletas darían mucho por hacer esta marca. Assefa ya venía a hacer buenas marcas en otras distancias, había estado mucho tiempo lesionado durante su carrera deportiva y bueno, ha pegado un golpe de teatro, de un golpe de efecto en la prueba de maratón, porque todos pensamos que la persona que se merecía la marca era Hassan, que de hecho ha hecho una gran marca en el maratón de Chicago con 2:13:44, pero Assefa, la marca de Assefa es brutal. ¿Dónde está el límite de las chicas? Pues también hay ciertos límites que puede pensar en 2:10:00, como por ejemplo en los chicos podéis estar ahora en 2:00:00, que como decía Carles, yo creo que después de hasta que no terminen estos Juegos Olímpicos de París, que se van a centrar todos los atletas en hacer podium, pues no vamos a ver un tipo de 2:00:00 por debajo de 2:00:00. Y en las chicas, pues yo creo que a partir de ahí se van a tener que poner bajar de 2:11 y luego 2:10, que son grandes marcas.
Pues vamos a ver cuándo se consigue también eso con estos objetivos varios que hay en el mundo de la maratón. Jo crec que hem posat bastanta llum en el que passa en aquest món de la marató, amb aquests dos rècords estratosfèrics que hem viscut en aquest últim mes, tant en categoria masculina com en categoria femenina, i apropant-nos en aquestes dues hores claríssimament. Amb el Carles Castillejo i el Martín Fiz. Carles, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Martín, el próximo reto, ¿cuál es?
Bueno, pues mi próximo reto, ahora estoy tranquilo, he hecho 3 carreras de lo que son las 3 Super Half, y ahora me quedarían pues para el próximo año la media maratón de Praga y la media maratón de Valencia. Ahí estoy inmerso en estos proyectos que siempre hago, y siempre con la mirada puestos a atletas como Carles Castillejo, que ha corrido en Berlín y que creo que ahora lo va a hacer en Sevilla, que lo tengo muy fichado ya también a Carles Castillejo.
Sí, ya veo
su recorrido y lo bien que se lo pasa y lo bien que va haciendo marcas.
Ya veo. ¿Tú cuántos kilómetros a la semana, Martín, que no sé en qué pensaba yo ahora?
Bueno, yo en su día hacía ciclos de 3 semanas que iban de 180, 200 hasta 220 kilómetros, pero ahora evidentemente todo está adaptado a la edad. Ahora mismo las semanas que más kilómetros puedo hacer son 115 kilómetros por semana, pero vamos, más o menos regularmente hago entre 80 y 90 kilómetros semanales.
Pero los tienes en las piernas, ¿eh? Eso no se pierde.
Bueno, lo tengo en la pierna, lo que pasa es que he tenido que adaptarme a lo que yo decía, la vieja guardia, los de antes, estábamos acostumbrados a correr, y nos hemos dado cuenta que si no nos queremos lesionar, tenemos que hacer también ejercicios de fortalecimiento y fortalecer nuestro cuerpo.
Martín, un placer, muchísimas gracias.
Un placer.
Martín de Fiz, un campió del món i d'Europa de marató a l'antena de l'Ultrasports per parlar d'aquests rècords que hem tingut en aquestes últimes setmanes en el món de la marató. Una setmana on hem vist imatges d'aquesta última idea que ha tingut en Kilian Jornet, d'allò que no ho proveu a casa, pujar a més de 177 cims de més de 3.000 metres als Pirineus en només 8 dies.
Sí, estem acostumats a parlar d'en Kilian i de veure'l per crestes de muntanyes nòrdiques, pujar i baixar de l'Everest i tornar a pujar a l'Everest, però potser als Pirineus, tot i que siguin els de casa nostra, no hem de menystenir el que acaba de fer, perquè potser ell ho deia, a més, que era la borrada més gran que havia fet a la seva vida. Ha acumulat un total de 485 quilòmetres, un desnivell de més de 43.000 metres i més de 155 hores d'activitat física. Va començar dilluns, dia 2 d'octubre, als peus del cim de Frondella, a Osca, i va arribar a encadenar més de 40 cims en una mateixa jornada, en un sol dia. A caminar, per exemple, 39 hores seguides. Això ho va fer el cinquè dia d'aquest repte, i a desplaçar-se, això també, en bicicleta per enllaçar alguns trams. Ha pujat a cims com ara, no els podem dir tots, el Mont Perdut, el Pic de Possets, a Punta Lliterola, la Nètols, el Mont Calm o la Pica d'Estats, que de fet va ser el punt final d'aquest recorregut. En Kilian explicava en acabar que havia patit, que havia estat una de les coses més dures que havia fet a la vida i que de fet no havia estat gaire planejat tot plegat.
Pues este verano no pude hacer las carreras que pensaba por lesión, y quería hacer algún proyecto y no había algunas ideas, pero ninguna que realmente me convenciera. Y me acuerdo que cuando era niño, con mi madre, con mis padres, íbamos a hacer 3.000, ¿no? Como cualquier montañero pirenaico, y volvió la idea de decir, porque quizás se pueden enlazar todas sus cimas principales, y mandé un mensaje a un par de amigos guardas de refugio que pensaban de ello, y nació la idea justo hace pocas semanas.
Kilian Jornet explicant aquesta animalada, aquest nou repte, vaja, aquests 177 cims de més de 3.000 metres pujats al Pirineu en només 8 dies, que és que mires dia a dia i
clar,
fa por,
animalada.
Perquè gairebé acumula 17, 18, 19 hores d'esforç gairebé cada dia, un dia també empalmant 38 hores consecutives, poques hores de son gairebé cada dia,
sí.
Per completar aquest repte un pèl improvisat, com ara sentíem també que explicava en Kilian Jornet. Actualitzava el marcador del Barça a la pista del Gran Canària. Dani.
Guanyant de 7, ara de 5. El Barça 9-14 després d'un 2-1 de Xurna. Molt bé, Joel Parra, autor de 6 punts. 3-51 per al final del primer quart.
I el Cadí, la Seu, com li van les coses contra el Ferrol?
Ha empatat el Ferrol, que insistim perdia de 12, però ara en uns bons minuts de les gallegues han empatat. 42, Cadí, la Seu. 42, Baxi, Ferrol, 1-15 per al descans.
Alguna ocasió del Barça, la Lliga Femenina de futbol, David.
Minut 10, segueixen empat 0-0, poques ocasions, només un xut per cada equip, i de moment joc molt disputat.
Com tenim l'Anglaterra Fiji del Mundial de Rugby.
Drop de Farrell per Anglaterra, que torna a avançar-se al marcador, 27-24, i a més l'Anglaterra té un cop de càstig a 4 minuts pel final. No seria definitiu, però vaja, encarrilaria una mica la victòria, però fins que no arribem al final segurament Fiji tingui encara algun atac per provar de fer l'assaig i donar la sorpresa. 27-24, 77 minuts de partit.
Sembla bastant factible que l'acabi convertint i que per tant eixampli la diferència a la selecció anglesa. Avui s'ha fet el trail del Bisaure, que també va moure les dates per preservar la reproducció de la perdiu blanca, Gemma.
Sí, desena edició del puto trail del Bisaure, hem de parlar en propietats, sí. Perquè és així com sol... No, és així. Amb Victor Gràcies per Víctor de l'Àguila. Recordaràs que parlàvem amb ell a l'Ultrapirineu després de la mitja, i deia que ell volia fer curses del territori com ara aquesta. És una cursa molt, molt estimada, molt apreciada per...
Ens va caure molt bé, Víctor de l'Àguila.
I tant. Molt apreciada pels bojos del rei de Catalunya i de fora de Catalunya. Victòria pel Víctor i per l'Anna Pujol i l'Arnau Montil i la Clara Vallès, que han guanyat la mitja, i el Gabriel Crosas i la Laura Bardolet, la curta. Hem de dir que hem vist destrals, hem vist premis en metàl·lic, que tot s'ha de dir, i hem vist la bogeria que és aquest trail amb els avituallaments. Jo he vist alguna ampolla que no era ben bé d'aigua.
Tot val.
Les etiquetes, no diré què, però les etiquetes no tenien cap dubte. Hem vist mossens, hem vist núvies, hem vist cabres, hem vist el que és el puto trail del Bisaure, amb tota la seva esplendor.
Una festa.
Hem de dir també una altra cosa, la cursa bombers, atenció, que queden pocs dies, es disputa el dia 22, avui ha obert més places, ja podeu córrer, perquè han obert 1.000 dorsals més aquest matí, Per tant, no sé quants queden ara mateix, però si algú encara s'ho repensa, potser encara té opcions. Avui també s'ha celebrat la Copa del Món de Triatló a la ciutat de Brasília. Al Brasil, victòria per Miguel Hidalgo i la italiana Alice Beto, una prova que s'ha disputat en forma de distància olímpica. Anna Godoy ha entrat al top 10, ha fet novena amb 2 hores i 1 minut. I també s'ha disputat el Mundial Ironman de Kona, el femení a Hawaii, amb victòria per fi, després de 4 medalles de plata de Lucy Charles, 8 hores, 24 minuts, nou rècord, ha rebaixat el registre del 2018 en 2 minuts. I recordem que la setmana vinent, el dia 19, tindrem la final de les Golden Trail Series a Itàlia, a Golfo de Lisboa.
I què ha passat a l'Índia amb unes imatges que han donat la volta al món, al campionat d'atletisme?
Mira, si és cert el que expliquen els diaris d'allà, és molt trist i una mica estrany. A la prova dels 5.000 metres, en enfilar la recta final, els 6 corredors que formaven el grup capdavanter, en lloc d'esprintar, han alentit el ritme, com si fos un entrenament o com si ja haguessin passat la meta, no sé. De manera que han entrat a meta pràcticament tots alhora, els 6 a la vegada. Segons els diaris locals, tots volien evitar el control antidopatge que, per nassos, per reglament, va passar els primers 4 classificats. I bé, últimament a l'atletisme de la Índia doncs, han trobat molts positius i potser la solució que han trobat era doncs, que ningú volia ser cap d'aquests 4 primers classificats. És estrany perquè aleshores, home, doncs
no corris.
Exacte. Evidentment no corris.
Com ha fet Servidor avui a la cursa de RAC1, dius, no puc guanyar, doncs no corro. No, perquè tenia feina. Si no, també ja hagués anat a fer companyia a l'Aleix Pariser i al Sergio Heredia. 6:45, Glenn Miller, quan vulguis. Hem d'escoltar el gran Miquel Pucurull abans d'arribar a la meta, que també vol reconèixer el mèrit dels 2 últims rècords de marató i espera poder veure com s'arriba a baixar de les 2 hores.
Amigues i amics, des que els africans van irrompre en el panorama atlètic, els rècords del món de marató se succeeixen amb molta freqüència. Abans, havien de passar bastants anys perquè un rècord fos batut. Ara ja no és així. I m'afanyo a dir que celebro molt la rapidesa en què passen d'unes mans unes altres, potser hauré de dir peus, perquè serveix per dinamitzar la marató i l'atletisme. Només cal dir que el rècord masculí ha baixat 3 cops en els últims 5 anys i el femení també 3 en els últims 6. Els darrers, aconseguits per l'etíop Assefa fa un mes i pel kenià Kiptum fa 8 dies. A propòsit, amb uns registres extraordinaris. 2:11:53 ella, amb més de 2 minuts sobre l'anterior rècord, i 2:35 ell, amb més de mig minut. A les xarxes, els puristes parlen de que duien unes bambes ultralleugeres, que diguin el que vulguin. Fa anys es corria amb espardenyes i ara s'ha d'aprofitar la tecnologia. A més, tots dos van córrer la segona meitat de la marató més ràpida que la primera, una cosa molt difícil de fer, i acabant a l'esprint, que era un goig veure'ls. I per altra banda, entrenen més que ningú. Pel que s'ha sabut, el kenià entre 250 i 300 quilòmetres a la setmana, és a dir, una marató cada dia, i el de l'etíop, vés a saber. Tot plegat em fa pensar que el baixar de les famoses 2 hores està a tocar, la qual fita servirà per contradir els entesos que diuen, deien, que l'ésser humà no podria fer-ho mai. Fins al cap de setmana que ve, correu o corneu molt.
Doncs fent-li cas sempre al Miquel Pucurull, arribem al final de l'Ultra Esport. La setmana que ve, més. Gemma, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Com tenim el partit del Barça al camp de l'Atlètic de Madrid, Lliga Femenina de Futbol. David.
Empatat 0-0, diumenge són 2 llançaments del Barça, que reparteix aquesta posició amb un 63% pel Barça, 37% per l'Atlètic de Madrid.
Últims 25 segons, el primer quart a la pista del Gran Canària. Dani.
El Barça guanyant de 2, 14-16, amb Roca, Jokubaitis amb pilota. El Barça que ha patit un parcial de 7-0 en contra, guanyava folgadament, però ha perdut la pilota Jokubaitis, la recupera cap a dins, cap a Vilhernán Gómez, es maixa el pivot madrileny, 5 segons, Xurna, 3 segons, 2 segons, la té el Gran Canària, llançarà Slaughter, quasi bé, anota AJ Slaughter, pilota el ferro, acaba el primer quart al Palacio de Gran Canària, el Gran Canària Arena, el Barça guanyant de 2 punts, ara de seguida et Atlètic de 4, perdó, punts. Barça 14, Barça 18, Gran Canària 14.
I tenim descans a la partit del Cadí la Seu, a la Seu d'Urgell, a casa contra el Baxi Ferrol.
Empatant a 44, recordem que havia arribat a guanyar de 12 punts el Cadí la Seu, però el Baxi Ferrol ha remuntat de moment la millor, una altra vegada ver amb 14 punts, està fent, insistim, un tros d'inici de temporada. Cadí 44, Baxi Ferrol 44.
Tenim revisió al Mundial de Rugby amb aquesta victòria de moment anglesa, Albert.
Sí, 30-24 és l'últim atac de Fiji del partit. Ja ben bé són 3-4 minuts d'atac, s'està defensant bé Anglaterra, pot ser un últim atac decisiu perquè en cas de fer un assaig, Fiji, si transformés, podria de cap girar el marcador. Moment 30-24 i aquesta revisió, som ja al 83, hem passat ja al 80. Això vol dir que quan s'acabi l'atac de Fiji s'acabarà el partit. Veurem si amb remuntada o si Anglaterra serà la tercera semifinalista d'aquest Mundial de Rugby.
En futbol estava pendent del final del partit del Sant Andreu a la segona federació, encara en temps d'afegit, empatant a 1, el Gira 1, Sant Andreu 1, i el partit als 20 primers minuts de la primera part a Vic, on juga el Badalona Futur com a local. Badalona Futur 0, Lleida Esportiu 0. De moment el líder que empata a Vic contra el Badalona Futur. Una pausa i tornem.
RAC 1. RAC 1.
Les 8 en punt, bona nit.
Aquesta temporada, a RAC 1 avancem l'hora de sopar. No ho sé, em van a Ballonesta ara a les 8 del vespre. Us expliquem tot el que ha passat, com ha passat i per què ha passat a les 8. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts d'11 a RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC 1 a RAC1.cat.
El cop notícies de RAC 1.
RAC 1. Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Són el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrud Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni,
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamoras.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC 1 són esportives. RAC 1, tots som 1. Superesports, amb Xavi Puig. Ever since I was young, coming up. I was about to do a drum, brat-a-thumb. I was focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama I love her, call my baby sister. Shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? This life is one big symphony. 8 minuts i les 7 de la tarda, Superesports a RAC1. S'acaba l'Anglaterra, Fiji, quarts de final, sí, del Mundial de Rugby.
Ha perdut la possessió i, per tant, l'àrbitre que decreta el final del partit. Com ho celebren els anglesos, la selecció de Fiji, els jugadors realment abatuts, però ho han competit fins al final. Anglaterra serà a les semifinals, ha guanyat 30-24. El seu rival sortirà del vencedor del duel entre França i Sud-àfrica.
A la segona divisió masculina de futbol tenim en joc dos partits, ara mateix una a Butarque i l'altra a Ipurua.
Sí, ha marcat el proper rival de l'Espanyol, el Leganés. Leganés 1, Amorebieta 0, el 23 de la primera meitat. També a l'Equador de la primera, Eibar 0, Osca 0.
El Barça continua empatant, de moment, David.
Continua empatant, minut 20 de la primera part, de moment joc bastant dividit, i ara atacarà l'Atlètic de Madrid per veure si pot intentar posar aquest primer gol al marcador.
0-0, 20 de la primera divisió femenina al camp de l'Atlètic de Madrid. Com li van les coses al Barça de Grimau a les Canàries?
Havia arrencat bé en aquest segon quart, ara cistella del sempre perillós AJ Slaughter, Gran Canària 16, Barça 21, amb un bon triple de Darío Brizuela. Avui sí, a diferència del Pireu, minuts per a l'escorta basc del Barça, 8-43 per al descans.
I al descans el partit del Barça d'handbol.
Sí, que va dominant, però no acaba d'obrir forat. Està guanyant de 3. Puente Genil 14, Barça 17.
S'acaba l'últim partit de la jornada. jornada a l'hoquei Lliga Masculina amb victòria local del Girona 4-1 contra el Noia. I avui hem tingut ben d'hora al matí Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP a Mandalika, el circuit de Mandalika, amb victòria de Peko Bagnaia, que ha recuperat el lideratge de MotoGP, que tot just, per tant, li ha durat 24 hores a Jorge Martín. Hola, Quim Salvador.
Hola, Xavi Puig. Liderat a Fiber, el de Jorge Martín, que ha arrencat com un coet passant de sisè a primer a la sortida, s'ha escapat, però a la tretzena volta i tenint 3 segons d'avantatge, quan semblava que repetiria el triomf d'ahir a l'esprint, ha caigut. En aquell moment era l'equador de la cursa, ha quedat al capdavant Maverick Viñales, però Peko Bagnaia, que venia remuntant des de la tretzena posició de la graella, cinquena fila, déu-n'hi-do, l'ha superat a 8 voltes pel final per adjudicar-se el sisè triomf de l'any. 8è si comptem també els sprints. Peko Bagnaia, campió i líder de MotoGP, a DAZN.
Quan he vist que se ha caído y veía que todavía estaba ganando tiempo a Maverick, solo he esperado un poco más. Y he subido los tiempos de 2-3 décimas para no gastar demasiado el neumático delantero, que hoy era a la derecha, era bastante fácil cometer errores porque se calentaba mucho después de todo el segundo sector. Pero solo he pensado a ganar hoy, no quería nada más.
A Bagnaia l'hem vist eufòric i reivindicatiu a la volta d'honor, com mai abans, llançant diversos cops de puny a l'aire i posant-se una mà a l'alçada de l'orella, fent el gest d'escoltar. Després ha explicat així per què.
He hecho dos. Uno para los fans, para que gritaban, porque estaban haciendo un... Lo notaba desde dentro de la moto, del casco, así que era impresionante. Y los otros era porque... A veces se habla demasiado y es mejor dejar que las cosas pasan y se habla después.
I també s'ha mostrat reivindicatiu davant dels micròfons de DAZN Jorge Martín, després d'haver acabat per terra una cursa que semblava que tenia guanyada.
La verdad que estaba bastante concentrado, ya se ha visto en la salida que lo tenía clarísimo hoy. Y nada, estaba haciendo un ritmo muy bueno y me encontraba cómodo. Había un momento que Maverick parecía que me recuperaba un par de décimas, entonces he vuelto a dar ese apretón y he conseguido aumentar la distancia mucho, a 2.5, casi 3. Y nada, he tenido un pequeño fallo en la 10, yéndome un poco largo, he tocado un pelín de sucio, imagino. Y cuando entro en la 11 no ni me ha avisado, así que no he podido salvarla. Me he intentado quedar ahí agarrado, pero no ha podido ser. Pero bueno, me quedo con la velocidad, soy el más rápido, creo, sin duda, y espero seguir mostrándolo en las próximas carreras.
Martinator treu ferro de la rada i diu que confia en recuperar aviat el liderat, que a Indonèsia li ha estat efímer.
Hoy he fallado, obviamente, ha sido un gran error, pero el tener la velocidad en cada circuito de este año, he hecho 14 carreras sin fallar y obviamente por estadística, antes o después tenía que venir algún fallo. Me da pena que haya sido hoy, ¿no? Un sitio donde estaba yendo muy rápido. Pero bueno, esta velocidad vendrá en otros circuitos. Yo creo que este fin de semana he dominado y podré seguramente hacerlo en algún otro y espero volver a ser el liderato.
Aquest duel pel lideratge entre Bagnaia i Jorge Martín amb 5 grans premis encara que queden perquè s'acabi el Mundial. Pel que fa als catalans, avui en aquest Gran Premi d'Indonèsia, molt bona actuació de Maverick Viñales.
Sí, l'empordanès ha acabat segon a només 3 dècimes de Bagnaia i s'ha quedat a les portes de la que hauria estat la primera victòria amb Aprilia.
He luchado a tope como nunca, quería ponerle presión, pero bueno, me ha faltado poquito. Pero bueno, a mitad de carrera iba ya un poco como ayer, muy vendido, solo que hoy he sido más paciente. Cuando he visto que Jorge ponía ese ritmo, no era mi ritmo. Sabía que si hacía 2 o 3 vueltas en 30, luego la goma, ya no acababa la carrera. Entonces he tenido que ir controlando toda la carrera a ver qué pasaba. Luego al final he dicho, mira, si la goma muere, que muera, pero quería intentar hacer segundo y ponerle presión a Peko. Pero bueno, ha estado una carrera interesante.
Viñales, que ha liderat 7 voltes després de la caiguda de Martín i ha celebrat el podi amb màscara i capa de Batman, ha explicat a DAZN per què s'ha esperat a l'última volta per llançar el seu últim atac contra Bagnaia.
Teniendo a Fabio tan cerca, me lo quería dejar todo al final, porque era probable que si a 3 o 4 vueltas del final hubiera hecho un ataque, se me hubiera calentado mucho la goma trasera y luego hubiera bajado un segundo el ritmo. Entonces he preferido tener a Fabio 0-3, 0-2, 0-3 y luego a pegar un achuchón. Ha estado una carrera difícil porque el gestionar la goma ha sido muy complicado, pero a la vez me lo he pasado muy bien. hemos hecho un gran trabajo todo este fin de semana y sabemos que cuando sacamos el máximo de nuestra moto podemos hacer resultados como estos.
El tercer estat, Fabio Quartararo, que suma el tercer podi de la temporada i continua queixant-se del rendiment de la seva Yamaha.
Contento por haber cumplido el reto que me he puesto el jueves. El viernes no me lo creía mucho, pero al final lo hemos hecho. No podía pasar a Maverick y no podía pasar a ninguno. Es lo más frustrante que hay, porque a Aleix lo he pasado porque acoge una goma soft y no podía ni acelerar, así que es el único adelantamiento que he hecho, pero estaba a más de 3 segundos de Pecco, lo he podido recuperar, pero al final no puedes adelantar, y esto para mí es lo más frustrante que hay para un piloto, pero hoy creo que he mostrado a mí mismo lo rápido que estaba y sé que mi posición es mejor que tercero.
Més enllà del podi, Fabio Di Gianantonio, que és el damnificat del fitxatge de Marc Márquez per Gresini, es queda sense moto per l'any vinent, ha signat una bona actuació i ha acabat quart. I Marco Bezzecchi ha estat cinquè i és tercer a la general, a 63 punts de Bagnaia i 45 de Martín. Àlex Rins ha acabat novè, la primera cursa després de la greu lesió de Mugello. Aleix Espargaró, carrat amb la tria dels pneumàtics desè, i tant Pol Espargaró com Marc Márquez han caigut. Després d'haver decidit i anunciat ja el canvi de l'any que ve el Gresini Ducati, el gran dels Márquez no amaga, en declaracions a DAZN, que ja té ganes d'acabar la seva etapa amb Honda.
Sí, una más, 20 y tantas este año. Bueno, ya se acaba, 5 carreras. Hoy pedir disculpas al equipo, sobre todo porque, pues bueno, este fin de semana hemos ido de más a menos, normalmente hacíamos de menos a más, y nada, toca ahora volver un pasito para atrás. Estas carreras desde India parecía que estábamos más adelante, te vas animando, te ves un poquito más... más...